Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Ens acompanya també el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem?
Ell és professor universitari i periodista. El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals del Grup Centro a Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'avui al Converses, el senyor Pere Macias, que és el president de la Fundació Cercle d'Infraestructures. Molt bona tarda i benvingut, senyor Macias.
Moltes gràcies.
Situem els oients. El senyor Macias és un veterà polític, no per l'edat, sinó per l'experiència, en el món de la política catalana i espanyola, sempre al costat de Convergència i Unió, com a alcalde d'Olot, com a conseller de Medi Ambient i Obres Públiques. Va estar, si no m'equivoco, senador i també diputat al Congrés fins l'any passat, veritat?
Sí, sí, de fet jo vaig cessar com a diputat els primers dies de gener del 2016,
2016.
Que és com vàrem cessar, un cop ja electes els nous
congressistes. Sí. I després, al cap d'uns mesos, el va fitxar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, veritat?
Em va contractar una feina. Jo ara faig d'enginyer i tinc una colla de clients.
I entre ells, l'Ajuntament de Barcelona.
Un client tan important com l'Ajuntament de Barcelona, amb un projecte molt important.
El projecte del que en parlarem ara és el pilotar aquesta, jo diria que polèmica unió entre els dos tramvies, el tramvia del Baix Llobregat i el tramvia del Besòs, del que en parlarem en aquest programa, en aquesta conversa. Però abans, i centrant-nos molt en l'actualitat de les últimes hores, hi ha dues qüestions a l'àmbit de les infraestructures que m'agradaria, doncs, preguntar-li, que vostè ens fes un comentari, una reflexió. Primer, el tema d'aquesta notícia, crec que molt important per l'aeroport de Barcelona, com és l'arribada d'una nova aerolínia de baix cost, que es diu Level, sota el paraigües d'aquesta gran empresa que és IAG, que situarà a Barcelona entre els aeroports més importants en l'àmbit de low cost, amb vols intercontinentals, amb vols que han anunciat ja quatre grans destinacions des de Barcelona, que seran Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires i Punta Cana. Això a nivell d'infraestructures és una empenta molt important per a l'aeroport de Barcelona, que ja està situat, jo diria que en el top 10 d'Europa i també d'Espanya, i això encara el pot resituar molt més, no, senyor Macias? Com ho veu vostè?
Bé, aquesta és una molt bona notícia, evidentment, eh? Tot allò que significa, doncs, tenir més vols, més connexions, és molt positiu. A més, en aquest moment s'està encetant en l'aviació mundial, que hi ha hagut les últimes dècades una gran revolució amb això que n'hem dit, les línies de low cost, que són les que han fet possible, per exemple, que a nivell europeu, però també a nivell americà, doncs hi hagi una gran que hi hagi una gran possibilitat de volar des de tot arreu a tot arreu amb uns costos molt raonables. Però això fins ara, amb unes poques excepcions d'algunes companyies del sud-est asiàtic, els vols transcontinentals o intercontinentals, això encara no era comú, no? Llavors hi ha hagut una companyia que és la primera que ho ha fet amb una gran habilitat, que ha estat Norwegian, no? Norwegian, que per cert té una base important aquí a Barcelona, i que és una companyia molt audaç, o sigui, tan audaç que fixis, Norwegian, el seu gran competidor Ryanair. Llavors, quina ha estat l'estratègia de Norwegian per poder, diguem-ne, competir amb el seu gran rival, que és Norwegian? Doncs començar a fer vols intercontinentals precisament d'allà on té Ryanair, d'Irlanda i després del Regne Unit, no? Llavors, els primers vols intercontinentals low cost que s'han fet han estat els de Norwegian entre Estats Units, Irlanda i Inglaterra, en el qual estan tinguent uns resultats absolutament fantàstics, no? Vist aquest èxit, Norwegian, doncs, ha estès a diverses ciutats europees, franceses, espanyoles i italianes, doncs, aquesta política de competir o de portar el low cost també, no? I Barcelona aquest any també serà l'inici d'aquesta política,
no? A partir del mes de juny,
també. Llavors, és evident que si ho fan és perquè hi ha objectivament mercat, no? I llavors, doncs, quan hi ha mercat, no ho fa només una empresa, sinó que ho fan d'altres, i el grup IAG, no? El grup on està Iberia, Vueling i British, se n'ha adonat de que si no entra a competir per aquest pastís es quedarà sense pastís. De fet, Iberia, doncs, diguem-ne, com Iberia, ja va tenir una mica el que li va passar a Barcelona, després això s'ha subsanat dintre del seu grup per la gran presència de Vueling, i per tant, doncs, Iberia, perquè no li torni a passar això, doncs ràpidament s'ha espavilat i, fruit d'aquesta competència per un mercat que hi és, doncs ha obert aquests vols. Això, de moment, doncs, diguem-ne, té una certa modèstia, perquè són, segons ells,
són
dos vols, quatre destins, sí, sí. Les freqüències tampoc deuen ser moltes, perquè dos avions donen pel que donen, però és un primer pas i sobretot és un senyal, no? I per tant Barcelona, que en aquests moments com a aeroport molt eficient d'això que anem vols low cost, però que en definitiva són els vols, la gran majoria dels vols dintre Europa, ja pràcticament el 90% dels vols són això que havíem dit, o continuem dient, potser hi ha una mica impròpiament low cost, no? Però no vol mercat intercontinental. Per tant, aquesta és una bona, molt bona notícia. L'aeroport de Barcelona està funcionant molt bé i, per tant, doncs, aquest és un suport, diguem-ne, a l'economia i a molts sectors econòmics absolutament fonamental per a la ciutat.
I escolti,
per tant, ens hem de
felicitar, no? Contents, no? I escolti, i per què IAG aposta per Barcelona i no per Madrid, per exemple?
Perquè Madrid
per
ja, té, vostè, ja té Iberia.
Ja té Iberia. Dir,
ja té Iberia. Però fixi's que aquí hi ha un problema, eh? Hi ha un problema que hi pot ser a mig termini, que és el següent. Les companyies de bandera, que abans en deien, en l'àmbit europeu, els seus vols cada vegada són més residuals, perquè no poden competir. És a dir, un vol, diguem-ne, Madrid-Londres, Iberia i per Calés, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser s'ha de manté alguns per prestigi, però per Calés, perquè hi ha una altra manera, no? I per què sobreviuen moltes d'aquestes companyies? Estic parlant d'Iberia, però estic parlant també de France, per dir-ho d'alguna manera, pels vols intercontinentals, no? Hem de veure què passarà en el mercat quan en el segment de vols intercontinentals també hi hagi una revolució low cost, perquè si alguns de les persones que ens estan escoltant han fet vols, per exemple, en Sud-amèrica últimament, poden veure perfectament que el públic objectiu que omple molts dels vols, que avui dia ja no són diguem-ne de low cost, sinó que són diguem-ne del cost o de mercat, doncs el públic usuari és un públic usuari que, home, que el low cost li vindria molt bé, no? I a l'inrevés, no? És a dir, hi ha molta gent que segurament encara no fa aquest vol perquè no té una oferta que li permeti de fer-lo. Si aquesta oferta hi és, amb la quantitat d'intercanvis familiars, de gent que viuen, d'empreses, etc., que hi ha, jo crec que hi ha un
sobre
mercat extraordinari.
Un tall important.
I posicionar-se bé ens és realment un extraordinari, no?
Molt bé, aquest era un tema que volia començar a parlar, que ja n'hem parlat. Volia també parlar del tema dels estibadors, que també afecta molt i molt de forma molt, molt forta al port de Barcelona, una altra gran infraestructura capdavantera de l'economia catalana.
Una gran nota del PP.
Bueno, ja en parlem més endavant, però hi ha alguna paraula demanada en la línia d'aeroport o a línia ja d'entrem al tema estibadors i aeroport. Clave, fa estona que aixeca el dit.
Amb la línia d'infraestructures, perquè sí. El senyor Pere Macias, com a enginyer de camins, canals i ports, doncs és un expert, i és evident que hem començat parlant de l'auge de Barcelona com a ciutat, amb comunicació amb el món, però hi ha una cosa que també passa per Barcelona, que es diu Eix de la Mediterrània, que és una infraestructura molt important, el corredor de la Mediterrània, que reivindiquen els governs de Catalunya, del País Valencià, de Múrcia, però que de moment el govern espanyol no és que hi faci orelles sordes, oïdes sordes, però que no l'impulsa amb la força que es demanda des del territori. Vostè com a expert en telecomunicacions, com a expert en infraestructures, per què el govern del Partit Popular no atén aquesta demanda amb l'agilitat que faria falta al segle XXI i el 2017?
El Partit Popular i el govern del Partit Socialista. Jo vull recordar, diguem-ne, que el Partit Socialista, amb tots els anys del mandat del senyor Zapatero, va tenir parada una obra, que és una obra incomprensible, que són els 35 quilòmetres que queden des de Vandellòs fins a Tarragona en via única, i que és una obra que es havia iniciat amb un govern encara estar a Aznar, no? És a dir, jo encara era conseller i es va anar a posar la primera pedra, no? I després, doncs, això va tenir algunes dificultats, aquesta obra, però durant 7 anys va estar absolutament parada, no? Per tant, diguem-ne, no vull pas dir que el Partit Popular hagi estat diligent amb els temes del corredor mediterrani, perquè és obvi que no ho ha estat. El senyor Boluda, que diguem-ne no és pas sospitós de res, sinó que simplement defensar els interessos d'una empresa, ho ha dit ben clarament aquesta setmana, no? I ha exigit de que el govern del Partit Popular hi actuï, no? Però jo crec que és just i legítim també expressar que aquí el Partit Socialista durant 7 anys no va fer absolutament res per tirar endavant el corredor del Mediterrani, mentre es feia molt, per exemple, per tirar endavant altres línies d'alta velocitat. Jo crec que això ho hem de remarcar molt especialment.
Escolti, en aquest sentit, i com deia el Joan Maria Claveguera, el tema del corredor del Mediterrani, fa unes setmanes aquí mateix, on està vostè assegut avui, el senyor Anton Costas, expresident del Cercle d'Economia, deia que es posava el corredor del Mediterrani com la panacea de cada revifar i revitalitzar tota l'economia del Mediterrani i de Catalunya. Diu, escolti, tampoc serà la panacea el corredor mediterrani.
Aviam, les infraestructures són eines.
Són eines, però bé...
Són eines al servei d'uns determinats objectius. Llavors, agradi o no agradi, l'economia, des de fa ja molts anys, no? L'economia de la península ibèrica és una economia que bàsicament gairebé sempre ha funcionat des de la perifèria, en un sentit molt ampli, no? I això només s'ha de fer un exercici que és molt bonic de fer-lo. Avui dia, a més, ho pots trobar amb el mòbil per mil vies, que és mirar el mapa de llums nocturnes. El mapa de llums nocturnes de la península ibèrica, doncs és tot de llums que ressegueixen perfectament tota la línia de costa, un gran desert i una imatge central que és Madrid, una petita imatge Saragossa i una altra petita imatge Sevilla. Més enllà d'això, és a dir, les llums que reflexen on hi ha l'activitat humana.
Bilbao no hi apareix?
Sí, però és la perifèria, està a la costa.
Està a la costa.
És a dir, ve resseguida, però curiosament, per exemple, la costa gallega també està resseguida, la costa basca està resseguida també en bona mesura la costa andalusa, no? El litoral andalús de forma molt important, la banda tota de la Bahia de Cádiz, les Algeciras, i la banda molt important de Màlaga, i després també per altres motius, Almeria, que en temes agraris s'ha espavilat molt, no? És a dir, que hi és. Llavors, qualsevol decisió de que les infraestructures responguin a l'activitat econòmica i humana
ajuden.
El que hauria de fer és que les infraestructures es fessin prioritàriament per poder moure's al llarg d'aquest corredor. Bé, no és així, per desgràcia. Jo crec que aquest és una errada històrica que, a més, jo, diguem-ne, amb alguns dels meus llibres he analitzat des de ja fa temps, no? El mal ve de fa molts anys, no? I que, dissortadament, doncs no s'ha aconseguit que la mentalitat, diguem-ne, de les èlits governants de l'estat espanyol se n'hagin adonat d'això, no? És a dir, jo crec que fins i tot una cosa, és a dir, a vegades fins i tot la monarquia espanyola va estar més això ho va entendre més que no pas el propi govern,
el govern de tot.
El rei Alfons XIII va intentar fer que s'unís amb ample internacional Espanya amb Europa, i en canvi els governs que tenia no li feien cas amb el rei, no li feien cas, i això està escrit, hi ha molts historiadors que relaten aquesta història. És a dir, que qui ha governat Espanya, fossin dretes o fossin esquerres, no ha hagut manera de que això que entenem de manera tan simple doncs ho internalitzessin i fossin capaços de fer una xarxa de comunicacions que respon a això. Això només es va trencar en una ocasió, històricament, que és quan als anys 60, doncs, el Banc Mundial, perquè Espanya tirés endavant, doncs va fer un famós informe, no?, per dir, escolti, vostès per desenvolupar-se, gràcies, Salvador, tu ets sempre precises, per desenvolupar el país han de fer una sèrie de coses. Què han de fer? Doncs han de fer una autopista al llarg del corredor mediterrani, l'AP7, com ho hem dit, no? És a dir, i es va fer, no? I sortosament es va fer, i el progrés que ens ha portat, no? Però llevat d'aquest moment al qual, diguem-ne, es va delegar el govern econòmic del país amb les directius que venien d'aquest informe del Banc Mundial, doncs això no s'ha fet mai. Potser potser ens convindria doncs, que des d'Europa, des d'algun lloc,
un toc d'atenció, no?
De fet, des d'Europa, en aquests moments, ja hi ha aquest toc d'atenció i està sent cada setmana, no? Digues, escolti, vostès el que han de fer és invertir en el corredor mediterrani, no?
Però llavors aquesta miopia política, que segons vostè es desprèn de la resposta que ens acaba de donar, després de penjar-li, amb el benentès, una llufa també al Partit Socialista, perquè no tota la culpa ha estat del Partit Popular, com s'entén aquesta miopia política per part del govern espanyol de torn cap a una infraestructura que no serà la panacea, però sí que servirà per dinamitzar, i d'una manera molt intensa, l'economia? Què passa? Que els partits majoritaris d'Espanya només veuen una Espanya radial?
Jo crec que hi ha una bona resposta amb aquesta pregunta, no? Que és llegir l'Ortega i Gasset. I si tu llegeixes l'Espanya invertebrada, que està escrita el 1921, si no recordo malament, doncs ell fa un diagnòstic absolutament, diguem-ne, del que passa, no? I, òbviament, jo crec que posa de relleu, diguem-ne, que per raons, ell parla de l'ètica, ell parla de l'ètica del guerrero i de l'ètica del comerciante, no? Per voler dir l'ètica del guerrero és l'ètica del govern i l'ètica del comerciante és l'ètica de l'economia productiva, traduït avui dia. I llavors ell diu que Castella, això són paraules d'Ortega i Gasset, diu que Castella encara viu de l'ètica del guerrero, del governant, traduïm-ho, perquè jo crec que no seria just que no ho traduíssim. Mentre que ell diu en Galícia, en Vizcaya, per la Vellnou del Pallars, deia en Vizcaya, en Catalunya doncs s'està visquent de l'ètica del comerciant que saben que s'han de guanyar la vida, etc. No? Llavors, jo crec que i això és tràgic per Espanya, no? Que les èlits governants encara no han fet aquest pas que ja els hi reclamava, per cert, diguem-ne fa un segle Ortega y Gasset, de dir que la societat moderna evidentment segurament necessita govern, bon govern, etc., però necessita sobretot fer possible que la gent es guanyi la vida, no? I aquest és un problema que no només afecta, al meu entendre, el problema de les comunicacions, sinó que afecta molts altres aspectes i que seria bo que algun dia doncs s'hi trobés resposta.
Ja. Juan Carlos.
Sí, ha esmentat vostè el corredor del Mediterrani que es va fer primer des del punt de vista de carreteres, que va ser l'autopista, l'AP7 i l'AP2 des del sud del Mediterrani fins a la frontera francesa, que ha donat molts rendiments, però que per exemple la concessió ara ja acaba. Tinc entès que hi ha una concessió que ja acaba enguany i després el 19 i el 21 una altra. Vol dir que en el termini de 3 anys més o menys ja serà gratuït, no?, circular de nord a sud des de País Valencià fins a
Puigcerdà.
S'acaba la concessió, no. Però els governs, no, tant el govern popular com els socialistes, com tothom diu, el rescat. Escolta, què passa amb el pagament per ús? Perquè jo per què he de pagar una carretera per la que no passo?
Com que no passa?
No, per impostos. Per impostos, per què he de pagar per una carretera per la que no passo? Vull dir, jo pago per la que passo i ja està, no?
Això, jo al Congrés dels Diputats ho deia d'una altra manera. Deia per què la senyora de Vallecas, que no té cotxe, li ha de pagar amb el senyor que viu a Boadilla del Monte anar cada setmana per autovia gratuïta al seu xalet d'Alacant, no? Això és injust, no? Ja es veu. Llavors, això a Europa té respostes. I la resposta europea és de que tothom ha de pagar el manteniment de les infraestructures que usa. Hi ha dos grans principis de les polítiques europees, que és qui contamina paga, i l'altre, qui utilitza una infraestructura és qui l'ha de pagar, no? Bé, aquest, diguem-ne, aquest és un dels elements, jo penso que a més per afavorir l'economia productiva també s'han d'assignar bé els recursos, i per assignar bé els recursos a les infraestructures el pagament per ús doncs és una necessitat, no? I jo el que crec és que aquest és un dels elements estructurals que s'haurien de poder resoldre, no? Que a més, al fer-ho tot gratuït, doncs queda molt bonic, però esclar, si fem tot gratuït i tenim totes les autovies en un pèssim estat de circulació, estem, diguem-ne, fent les coses ineficients, no? Des de Catalunya, evidentment, a més això ens cou especialment, perquè esclar, aquí no hem tingut gratuït, aquí hem hagut de pagar les coses, no? I per tant aquesta situació de desigualtat és la que també s'ha de posar a punt i final. Jo crec que ara amb el venciment de totes aquestes autopistes seria un bon moment per debatre-ho i per trobar com apliquem aquí el que ens manen les polítiques europees, que és el pagament, repeteixo, per ús i el pagament per contaminació.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com tots els dissabtes a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, el Sábado Guillermo, el convidat d'avui el senyor Pere Macias, que és el president de la Fundació del Cercle d'Infraestructures. Portem ja una estoneta de programa, hem parlat d'aeroport, d'autopistes, i el senyor Macias em dirà l'ossada, m'has convidat a parlar del tramvia, no estem parlant del tramvia, al final ja veurem què passa aquí. Salvador, vols continuar parlant d'infraestructures, d'estibadors, del tramvia o què?
Res d'això.
Però després, la ruïna
després,
per mi.
Després parlem del tramvia.
La ruïna per mi. Però
jo crec que ha fet una aportació i era un tema de reflexió.
Tu tramvia, Martres, val.
En el sentit de que quan parlava de l'Ortega de l'Espanya invertebrada, a vegades quan s'ha estructurat o s'ha volgut estructurar amb el que ha sigut l'estat autonòmic, jo sempre tinc una hipòtesi, que no ho sé, i la vull contestar amb vostè, de que un dels grans beneficiats de l'estat de les autonomies ha sigut Madrid. I ha sigut Madrid per dos motius. Un, perquè s'ha quedat en el que és la província, el que seria aquí la província de Barcelona, per tant, diguéssim,
DF,
districte federal. I la segona, pel fet de que el tema econòmic era una qüestió no rellevant, diguéssim, amb aquesta classe, seguint l'àmbit d'Ortega Guerrera, no entrava dintre dels plànols d'actuació, i en canvi, des de la Comunitat de Madrid, s'ha fet un paper rellevant, potent, d'impuls d'activitat econòmica a Madrid, des dels àmbits d'IFEMA, de la nova IFEMA, de l'atracció de...
Bueno, això ho va fer un català, això ho va fer en Senoí.
Bueno, però... Sí, però, bueno,
sí, el pare de l'IFEMA potent és en Senoí, eh? I,
bueno, però si no hagués hagut camp, potser... No...
I després el van pagar a Madrid perquè apliqués i va fer un model d'èxit.
Que va ser conseller, després... que va ser conseller de Convergència.
Sí, sí, sí,
eh?
Sí, evident. No, però dic, que sobretot, jo crec molt en les persones, no?
No, però...
I crec que darrere les persones s'entenen moltes coses.
Però...
IFEMA, sense el pas d'en Senoí per allà, modernitzant l'estructura firal, doncs no seria l'IFEMA que és.
Però sense un poder polític que vol impulsar l'activitat econòmica com la CAMP, potser aquesta preocupació no l'hagués estat.
Sí.
Dic, el cas del Senoí seria una segona derivada, però sense la primera. És a dir, jo crec que un dels grans beneficis, encara que no ho sembli, de l'estat de les autonomies ha estat a la Comunitat de Madrid, perquè aquesta preocupació de l'activitat econòmica no ha estat mai. Sempre hi ha hagut el cas clàssic, Roma-Milan,
sí,
Barcelona-Madrid, i el tema econòmic estava allà, però era més a l'exercici del poder polític.
Però jo,
que no pas...
però jo crec que no seríem justos si no diguessin que també des del propi govern central espanyol, durant tota l'època de la restauració democràtica, hi han hagut moltes persones, diguem-ne, quan han entès, és a dir, que l'economia és important, etc. No? Per exemple, des del professor Fuentes Quintana, com va estar vicepresident del govern, que va ser una persona certament important, no? O,
Matos de Moncloa.
És a dir, hi ha gent que diguem-ne, ho ha entès de manera destacada i que, per tant, ha entès que una capital tipus Brasília, per entendre'ns, no té sentit, i que una capital té de ser capital amb tot. No? Això tens raó.
Marcos Pardeiro,
una altra pregunta sobre el tramvia, una de caràcter, una de caràcter més polític,
l'altra de tramvia de Barcelona,
el tramvia de Barcelona,
Madrid.
El tramvia de Barcelona. I l'altra de caràcter més estratègic o planificador. Quan vostè deia al començament al Carlos en la seva presentació que ara està fent d'enginyer i que per tant l'Ajuntament de Barcelona contracta els seus serveis com a enginyer per impulsar l'enllaç del tramvia a Barcelona. Entenc que tothom, o gairebé tothom, jo penso, interpreta aquest fitxatge seu, aquesta contractació seva, com una maniobra per fer-li mal a Convergència i Unió. Primera pregunta. I la segona és si s'acaba fent aquest enllaç, que són de 3,6 quilòmetres al tramvia de la Diagonal, si calen nous recorreguts del tramvia a la ciutat de Barcelona.
Comencem per la segona, no? Jo crec que en aquests moments ens hem de concentrar en aquests 3,6, que prou complex és, i per tant com un cop això estigui fet tindrem temps de la segona, no? Podrem tornar a tenir un programa com aquest i llavors parlarem, no?
El primer qüestió, jo...
No veu una bogeria, continuar fent tramvia a la ciutat.
Bé, en general, miri, la setmana passada vàrem organitzar unes jornades internacionals de tramvia ciutat que va portar els millors experts en tramvia, en mobilitat, en ciutat de ciutats tan importants com Nova York, com Berlín, com Sydney, i tots aquests experts ens explicaven doncs que en aquest moment, per poder fer front als reptes de la mobilitat, per poder lluitar contra la congestió, contra la contaminació, etc., doncs el tramvia estan utilitzant de manera molt important. No, per exemple, Berlín és una ciutat de tamany semblant a Barcelona, és a dir, l'aglomeració metropolitana, la pròpia ciutat, etc., és comparable a Barcelona. Llavors Berlín en aquest moment han llançat un programa de 11 línies més. Berlín és una ciutat que, com tots sabem, doncs havia estat dividida, no? Llavors el Berlín, diguem-ne, est, és a dir, el Berlín que estava sota l'òrbita, diguem-ne, de la Unió Soviètica, doncs aquest varen mantenir els tramvies, i el Berlín, diguem-ne, occidental, com moltes ciutats, com Barcelona, doncs els tramvies els van treure. Llavors, com hi va haver la reunificació, es van trobar amb una part amb tramvies, per cert, molt antiquats, i l'altra banda sense tramvies. Llavors, la política de la ciutat reunificada, que és una ciutat-estat, també, per una ciutat-lander, per entendre'ns, ha estat primer intentar refer i modernitzar la xarxa d'allà on hi era, i ara, en aquests moments, han llançat una iniciativa molt ambiciosa de construcció per les principals avingudes, per la seva Diagonal, per la seva Gàmbia, per la seva Avinguda Tarradellas, etc. És a dir, tot el que aquí podríem dir les grans avingudes del Berlín occidental, de fer-hi, de construir-hi tramvia, tot i que Berlín és una ciutat que té molt de metro, és a dir, tot i tinguent molt de metro, però per poder fer la ciutat, diguem-ne, més ben, que funcioni més bé des de tots els punts de vista, la veritat és que han apostat pel tramvia. O Nova York, o a Brooklyn, entre Queens i Brooklyn, doncs també s'està en aquests moments treballant per un nou tramvia com una peça molt important per recuperar-ho. O Sydney, que és una ciutat que a mi m'agrada molt explicar, no? Sydney, una ciutat que tots recordarem que als anys 80 van instal·lar allò que en diem un monorail, no? I la imatge de Sydney era un monorail que donava voltes per allà. Jo vaig tenir ocasió fa uns quants anys d'anar-hi, i llavors això semblava que era la modernitat. La foto de la modernitat era això. Bé, en aquests moments això està desmuntat, perquè això no funciona. És a dir, a vegades això que sembla que són les grans novetats, això els anglesos tenen una paraula que en diuen novelty. Una novelty és una novetat que dura poc, no? Doncs això ha estat una novelty. I ara sabeu per què ho han substituït? Doncs per línies de tramvia, que de fet ells els porten fins a el que seria la seva porta de l'Àngel, per dir-ho, el portal de l'Àngel. És fins a la seva via més comercial, no? Per què? Doncs perquè ells no tenen, com aquí a Barcelona, la sort que ens funciona molt bé el model comercial central, sinó que ells, doncs, perquè doncs el model aquest, diríem, anglosaxó, ha tret molt els grans centres comercials a fora, doncs això se'ls ha caigut. I com una de les eines per revitalitzar el comerç, precisament, i demanat per tot el sector comercial, doncs porten el tramvia fins al bell mig de la ciutat. I un últim detall que a mi m'agrada molt explicar-lo, que és aquest, és molt bonic, i és que els tramvies de Sydney estan sent construïts aquí, a Santa Perpètua, la factoria que abans era la Maquinista, i que estan sent construïts, i que s'ha de dir, tot s'ha de dir a la vida, s'ha d'explicar tot, que si es construeixen a Santa Perpètua, des de l'any 2004 s'hi han construït més de 600 tramvies. I per què es construeix a Santa Perpètua? Doncs perquè quan es va fer el tram baix i el tram Besòs, doncs llavors van construir aquests tramvies aquí. Va ser una modernització que va fer una nova era de tramvies, i després, gràcies a aquesta empenta tecnològica, doncs han pogut fer, i això ha donat feina a molta gent, ha permès doncs la subsistència en bona part d'aquesta factoria gràcies a tots aquests tramvies que en aquest moment doncs s'estan extenent per totes les ciutats del món.
Però, per això és l'expulsió del cotxe del centre de la ciutat, no, senyor Macias?
Aviam, jo no sóc radical, no?, amb el tema de les coses,
a mi
no m'agrada parlar d'expulsió. L'expulsió és una paraula que no sona bé, no? Jo crec que el que hem de fer és un ús racional de l'automòbil. És a dir, la clau El que es pretén, i les polítiques que fan la majoria de grans ciutats del món, és fer un ús racional d'automòbil. L'automòbil, doncs, pot ajudar a una sèrie de desplaçaments, i per tant, doncs, hem de mirar que aquests es puguin continuar fent. Però hem de mirar que si tu ofereixes una bona alternativa, és dir, hi ha moltes persones que si tu saps que pots triar entre cotxe i un transport públic, aquest transport públic té unes bones condicions de prestacions, que vol dir que té freqüència, que té comoditat, que no has ni de pujar a baixar escales, que tens tota una sèrie d'elements, llavors la gent, les persones són a vegades molt més intel·ligents del que molta gent pot dir, no? Llavors la gent tria, diu, escolti, entre anar amb tramvia, que jo aniré tranquil·lament, que em costarà més barat, que no m'hauré de barallar amb ningú, que no hauré de pagar un pàrquing car, que no hauré de fer no sé què, i ficar-me el cotxe, doncs jo acabo anant en tramvia. Aquesta decisió, que és tan normal, doncs jo crec que és el que nosaltres pretenem. I nosaltres pretenem no una política d'expulsió de ningú, sinó una política de fer que les coses funcionin més bé possible. N'hem començat parlant com parlant d'infraestructures, i la infraestructura s'ha d'entendre sempre com una cosa racional, al servei de les persones, no? I per tant, el posar el tramvia a Barcelona és el mateix. Posar el tramvia a Barcelona constitueix la manera més racional, més eficient des de tots els punts de vista, de que els ciutadans es puguin moure bé. Aquest és el motiu, no és cap motiu d'anar absolutament contra ningú, sinó és un motiu d'anar a favor. És a dir, jo sempre dic que el tramvia és una mica l'eina de tots aquells que juguem a favor, perquè és una cosa amable, que no té obstacles, que no fa nosa, etc. No? I aquest és el gran atribut que fa que el tramvia estigui triomfant a moltes ciutats del món i que tothom l'estigui utilitzant.
Una petita falca que volia fer al...
No, falca, era recordatori, que havia fet una doble pregunta. Una era sobre si calien nous
recorreguts
a la ciutat, i l'altra de gaire més polític, era la primera.
Política.
No, jo li he de dir que, home, comprendrà que jo hagi de pensar que si l'alcaldessa de Barcelona, doncs, em va fitxar és perquè, diguem-ne, jo com a enginyer li mereixo confiança, he de creure això.
Valero, ara sí que te toca.
Sí, no, és respecte a, precisament a l'alternativa, no? Tenir bones alternatives al cotxe privat per no necessitar expulsar el cotxe privat de les ciutats, que el ciutadà és prou intel·ligent, doncs, per relació qualitat-preu, doncs aposti pel transport privat. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha moltes zones que el transport públic, doncs, té deficiències notables, cosa que no passa a la ciutat o la primera corona, diguéssim, metropolitana, les ciutats fins on arriba el metro o els autobusos de TMB o fins i tot el trambaix o el trambesós, no? En aquestes zones, diguéssim de fosques, no? de transport públic, doncs sembla ara que després de que 40 ciutats amb el beneplàcit del govern de la Generalitat, la Diputació i tal, han decidit una mena de setge al vehicle de dièsel, no? Començant pel dièsel, però ja s'està plantejant
fins i tot... Més de 20 anys.
Exacte, s'estan plantejant fins i tot peatges per arribar a la ciutat. Vull dir, no és una mica posar el carro davant dels bous? No s'ha de començar a reforçar, diguéssim, les alternatives de transport públic per després penalitzar?
Bueno, jo crec que era el conseller Rull que ho deia fa pocs dies, que el mateix dia que havien aprovat amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'àrea metropolitana, aquestes mesures, el mateix dia havien acordat també una sèrie de mesures de reforç del transport públic, no? Per tant, efectivament, tens raó, és dir, el que no es pot fer és una política prohibicionista sense alternatives. Per això jo el que em crec és que la gran base perquè tot això funcioni és de que tu tinguis sistemes molt eficients de transport públic. Llavors, fixeu-vos, el tema del tramvia per la Diagonal, quin és el motiu últim? Jo m'agrada molt explicar-ho, això, no? I em permetreu, devem tenir dos minuts, no? Però això s'ha explicat molt bé. Mireu, a la Diagonal, i molta gent que, diguem-ne, que n'és usuari o que hi viu, se n'adona, en aquests moments, en el tram, de fet, entre el passeig de Sant Joan i la plaça Francesc Macià, hi passen molts autobusos. Com que hi passen tants autobusos, tenim un problema, que això es diu tècnicament bus bunching, que es vol dir acumulació, apilonament. Això nosaltres diem que fan els autobusos fan l'acordeó. Què vol dir això? Que quan un autobús doncs s'acumula a vegades 3, 4, 5, 6 autobusos. Llavors, clar, quan un arriba a una parada, el primer puja i baixa la gent, el segon té més bé, diguem-ne que evidentment això el preocupa i ho fa molt bé, doncs ha pres unes quantes mesures, ha posat dos punts de parada. I aquesta sola mesura, que no val quasi res de diners, doncs això ha ajudat molt, no? I llavors aconsegueixen que els dos primers simultàniament carreguin, no? Bé, però el tercer, el quart i el cinquè, què han de fer? Han d'esperar que els altres arrenquin. Van. Què vol dir això? Això estatueix que l'autobús, malgrat aquestes mesures, i que TMB, evidentment, fa tot el que pot, perquè ara han fet una altra cosa que també és molt intel·ligent, i m'agrada molt explicar-la, que és que els autobusos nous que s'estan comprant, en aquests moments s'estan comprant molts autobusos nous, doncs que puguis entrar també per la segona porta. Dir que tu puguis entrar i sortir simultàniament per més portes fa que això sigui més ràpid. Què significa això?
Com el tramvia.
Com el tramvia és per totes. L'autobús, almenys, són dues.
Bueno, però vull dir que
evidentment,
que
no, perquè el tramvia pots per totes. No? Llavors, què vol dir això? Vol dir que diguem-ne, ja ens preocupem i ja es preocupa TMB de que això vagi ràpid, però tot i així les velocitats no són bones. Per què? Doncs perquè l'autobús ha superat el límit en el qual és eficient. Llavors, quan l'autobús supera el límit en el qual és eficient, hi han dues solucions tècnicament. Una es diu BRT, que és una cosa que unes quantes bus ràpid trànsit, que això és que tenen unes quantes ciutats sud-americanes, que el que consisteix en fer una mena d'autovia d'autobusos. És a dir, imaginem-nos la Diagonal, en la qual, en comptes de destinar dos carrers d'autobusos, n'hi destinem quatre. I en la qual, a més, diguem-ne, cada parada d'autobús no és com ara, que és una parada gràcia, sinó que és com una parada de metro que poses en superfície, és una cosa molt aparatosa. Clar, això és evident que a la Diagonal ningú voldria convertir-ho en una autovia d'autobusos, però això et permet que l'autobús sigui més eficient. Però com que això no és aplicable per motius obvis a la Diagonal, l'única alternativa que hi ha de gran capacitat és el tramvia. Llavors, si tu substitueixes tots aquests autobusos que en aquests moments doncs presten aquest servei i no acaben de poder atendre tota la demanda per un sistema que té més demanda, què passa? Passa que et sobren autobusos, no? I, si en comptes de posen, sobren autobusos. Llavors, clar, això té un efecte que és extraordinari i que és molt solidari i que a mi m'agrada molt. I és que llavors molts barris que ara tenen poc servei d'autobusos, poca freqüència o que la gent va molt apilonada, aquests autobusos que sobraran a la Diagonal els podràs destinar allà. Per tant, l'operació de posar el tramvia al Diagonal beneficiarà molt els usuaris de la Diagonal. És evident que trigaran la meitat del que trigaven, és a dir, una persona per anar de Glòries a Macià, doncs amb autobús ara es triga com a mínim mitja hora, es trigarà autobús o metro perquè has de fer connexions, es trigarà 15 minuts, per tant guanyaran 15 minuts en cada desplaçament, que és molt, no? Però a part d'això, és evident que qualsevol persona de molts altres barris de Barcelona on es podran destinar aquests autobusos que han sortit de la ciutat de Barcelona, doncs també hi guanyaran, no? Per tant, és una operació, diguem-ne, d'una rentabilitat social realment extraordinària. L'operació del tramvia és aquesta, és a dir, és un win-win, allò que ens agrada dir avui dia, és un win-win. Guanya l'usuari de la Diagonal, però guanya també la persona que potser és d'un barri d'aquests, que ara li podrem destinar més autobusos, no? Des del punt de vista, això, quan aquests experts internacionals que van venir, el seu comentari, dir, escolta'm, el que no entenem és perquè això encara no ho heu posat, perquè és tant de llibre, és tant de sentit comú, que ja hi hauria de ser aquest tramvia.
Clar, sí, senyor Pere Macias, escoltant-lo m'estan venint moltes preguntes al cap, i com que aquí el temps és limitat i els torns de pregunta també són limitats,
doncs
tinc una doble pregunta per fer-li. Una és, arran del que s'ha dit que la ciutat de Barcelona, a partir d'un moment determinat, hi ha un cert nombre de vehicles que no hi podran entrar perquè contaminen. Quina resposta se'ls dona als propietaris d'aquests vehicles que han comprat un vehicle en el seu moment absolutament homologat, que ha passat les ITBs corresponents, que ha pagat els seus impostos de circulació i que li diuen que a partir d'un moment no podrà entrar a la ciutat de Barcelona i que no són gent que utilitza aquest vehicle per ús particular sinó per ús professional i no se li dona cap mena de contraprestació? És a dir, és una situació injusta per una part de la ciutadania molt delimitada? Aquesta és la primera pregunta. La segona és, aquesta setmana ha aparegut un informe de la Universitat de Barcelona encarregat pel grup municipal del PDeCAT
en el que es qüestiona i de manera bastant dura, jo crec, l'informe tècnic del tramvia de la ciutat de Barcelona. La pregunta és, vostè se l'ha llegit, quina opinió en té d'aquest informe? Per tant, sí, doble pregunta.
Jo, primera cosa que volia precisar, perquè de fet ho ha fet el propi rector de la Universitat de Barcelona aquesta setmana, és dient que aquest no era un informe de la Universitat de Barcelona i que no era l'opinió de la Universitat de Barcelona. Jo crec que la Universitat de Barcelona és molt plural, té uns òrgans de govern i té molt de professors i tal que són grans defensors del tramvia. Una cosa és que uns determinats professors hagin fet un estudi a petició d'algú per estudiar uns aspectes parcials del tramvia, i l'altre és que la universitat, no es pot dir que és l'estudi de la Universitat de Barcelona, i no ho dic jo, ho ha dit el rector, ho ha dit el rector, no, però jo crec que és important perquè el rector s'ha vist obligat a desmentir això i a dir que l'opinió de la Universitat de Barcelona no és aquesta, no? Aquest és un estudi que el que fa és, diguem-ne, mirar en lupa, jo dic que miren 15 lupes, uns estudis que ara ja tenen un any, que són uns estudis previs que es van fer, doncs jo aquell moment encara no estava amb el projecte tramvia, que van fer en part l'ATM i en part l'Ajuntament de Barcelona, i en base als quals estudis previs es va veure que la millor alternativa era aquesta. Per tant, diguem-ne, aquest estudi es diu, aquest, que sí que vostè té una cosa, nosaltres ens mirem amb una gran atenció i amb un gran respecte a tots els estudis que fa tothom. Llavors aquests estudis nosaltres ens hem mirat el que deien, llavors de les coses que ells deien dels estudis previs, doncs unes quantes diem, bueno, d'acord, això ho deien nosaltres també, i en aquests moments, un any després d'aquells estudis que ells posen en qüestió, nosaltres ja hem avançat tant, d'aquí pocs de poques setmanes ho farem públic, de manera que tot això que vosaltres us feia patir ja ho tenim resolt, no? Per tant, a quin ús tindrà aquest estudi? Doncs de llegir-nos en respecte i atenció, com sempre fem amb tot, però en segon lloc de poder millorar el projecte del tramvia, que evidentment cada vegada des d'un punt de vista tècnic és més sòlid i més solvent. Aquesta era la segona qüestió que em feia vostè, i la primera era
la de contaminació. Referent a aquests propietaris de vehicles, sí, 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 que no tenen poder adquisitiu per comprar-se'n un de nou, si no ja ho haurien fet, i que tot i tenir un vehicle que fins ara estava homologat, li diuen que a partir d'un determinat moment no podrà entrar a la ciutat de Barcelona. Quines alternatives li donen?
Amb la conseqüència que han caigut els preus d'aquests vehicles.
De forma... Evidentment, bueno, aquells que tenim vehicles que no són de la sèrie A...
Amb tots els respectes, un vehicle de fa 20 anys, la caiguda de preus, sí, sí, pot ser important, però
total,
més.
Està,
no, aquest és un tema...
Relatius, no?
Sí, en termes relatius. No, aquí hi ha un tema... Hi ha un tema que, evidentment, jo crec que aquestes coses s'han d'anar sempre amb molta cura i donar sortides, i jo crec que les administracions que van fer aquest acord n'han donat algunes, però jo crec que és molt important també explicar que a Barcelona, com a moltes ciutats europees, doncs hi ha un problema de salut pública important, que la salut de les persones és molt important en tots els termes, i que per tant s'ha de mirar de lluitar amb eficàcia defensant la salut de les persones, no? I que per tant això implica doncs prendre una sèrie de mesures que a vegades no són senzilles, i que jo sobretot el que dic és de que s'ha de mirar sempre que aquestes mesures no tinguin costos excessius per determinats col·lectius. Llavors això s'ha d'analitzar bé, per això s'ha fet amb vehicles, això s'havia parlat fa uns anys de fer-ho amb vehicles de 10 anys. Clar, és molt diferent fer-ho amb vehicles de 10 anys que amb vehicles de 20 anys. És dir, el percentatge de vehicles de més de 20 anys...
25, no?
Sí, sí. En percentatge de vehicles de 20 anys, de fet, és realment... no, però sobretot és un tema també en defensa dels ciutadans, fixi vostès. I això no ho ha fet només les administracions de Barcelona, la Direcció General de Tràfic del Ministeri d'Interior fa poc ens acaba d'enviar a molts de nosaltres els que tenen un distintiu ambiental dels vehicles, que això és el que fan a molts països europeus, Alemanya, etc. No? Llavors, és important enviar unes senyals perquè els ciutadans que s'han de comprar un vehicle ara sàpiguen una mica també el marc econòmic d'aquest vehicle en el futur, no? És a dir, si jo ara en compro un vehicle i sé que a París, a Berlín, a Madrid i a Barcelona doncs determinat tipus de vehicles d'aquí uns quants anys no els deixaran entrar, doncs jo, però el meu concessionari mateix em dirà, escolta'm, sàpigues que aquest tipus de vehicle no té cap problema, per tant, aboca't més cap a un vehicle híbrid, un elèctric o el que sigui, no? Per tant, jo crec que té també una mena de cosa que a mi m'agrada molt, que és el caràcter preventiu, no? És el caràcter també de dir, escolti'm, i, sisplau, mirem d'anar amb vehicles més nets. Si vostè té dinero, van viatges més nets.
Això està molt bé, però el propietari, tal com deia el Juan Carlos Valero, bueno, el propietari del vehicle, sí, que se l'ha de canviar i no té diners, no se'l podrà canviar, i el que se l'ha de canviar, tot i tenir diners, sap que li perdrà valor.
No, no, i qualsevol vehicle...
Els que es treuen les mans són els fabricants de vehicles.
Fins i tot els que tenen 3 anys. Jo vull tornar a insistir en el tema del tramvia amb dues preguntes molt ràpides, senyor Macias. La unió dels dos tramvies no té marxa enrere, això d'una banda. La Generalitat els hi fa costat amb aquesta unió?
És que la Generalitat ho té provat. És a dir, la Generalitat, amb totes les combinacions possibles, la Generalitat, en totes les combinacions possibles de governs, tripartits, Convergència i Unió, l'actual, i a la vegada l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona, en totes les combinacions possibles, han aprovat per dues vegades un pla director d'infraestructures en el qual mandaten, si fóssim un país en el qual la planificació fos més respectada, estaríem absolutament obligats a complir, és a dir, el pla director d'infraestructures de l'ATM, aprovat amb un consorci presidit, crec que en aquell moment, pel conseller Recoder, va dir que el 2020 i està instal·lada i feta la unió del tramvies entre Macià i tal. Per tant, hi ha aquest mandat, i aquest és un mandat, diguem-ne, de tothom, i va ser aprovat sempre per unanimitat. I fixis que hi ha diferents ajuntaments, tant als municipis metropolitans com a l'àrea metropolitana com a la Generalitat, però sempre tothom ha aprovat per unanimitat.
I per què això no és llei? Si és un pla ja aprovat per tothom, per què no és llei això?
Perquè s'ha d'entendre que els plans, Valero, els plans s'han d'executar. És a dir, tu pots un pla, jo això els explico, sabeu que jo sóc professor, no? D'urbanisme. Jo els explico...
Senyor Macias, alumnes... 45-50 sí, segons que estem...
Però els explico jo. Els plans no poden ser allò que és un vell desig o un vell dibuix. Els plans s'han de fer realitat. Això és molt important, perquè vol dir que com algú dibuixa un pla, ha de ser capaç de pensar no només un dibuix bonic, sinó un conjunt d'instruments per fer-ho possible, no? Nosaltres ja estem en la cosa més maca del món, que és fer possible un pla.
Ens queden un minutet molt mal comptat, eh? Jo li volia preguntar pel tema dels estibadors, al començament del programa, quina influència pot tenir el conflicte dels estibadors amb això que tenim al costat, que és el port de Barcelona, senyor Macias?
Aquest és un tema molt preocupant. A mi em consta, per ser molt actual, que al llarg d'aquesta setmana hi ha hagut un moment en el qual les empreses i el sindicat d'estibadors estava molt a prop i que feia falta només que per part de l'administració de l'Estat doncs es donés un cert vistiplau amb aquest acord. Això no està possible, llavors el govern jo crec que es va equivocar perquè va voler fer passar el clau per la cabota, va portar a ratificar el real d'aquest llei i va perdre, no? Però que en canvi la nota positiva i que haurien d'aprofitar i que el govern hauria de prendre bona nota és de fer possible aquest acord entre treballadors i sindicats, que és el que en definitiva doncs ens hauria de permetre, diguem-ne, que el port pogués continuar treballant. Aquest és un tema molt preocupant. Clar. Si no se sap resoldre
el conflicte...
si no se sap resoldre això podríem perdre molta competitivitat, però en aquests moments la responsabilitat està en mans del govern de l'Estat.
Senyor Pere Macias, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Ell és el president de la Fundació del Cercle d'Infraestructures. Èxit amb el tema del tramvia, ens seguirem parlant i fins a l'altra ocasió. Molt bona tarda.
Moltes gràcies i quan vulgueu.
Gràcies també al Marcos Pardero, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, tornem dissabte que ve el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, molt bon cap de setmana, adeu-siau.